Ràdio Estel.
Passant 2 minuts de 8:45.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Hola Catalunya, hola Andorra, també salutacions a tots els que ens escolteu per internet. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. Van passant les setmanes, els mesos. Les competicions van avançant i arriben als moments importants de la temporada, moments com els que es viuran demà dimecres a les 6 de la tarda al València Bàsquet de Perasovic. També dels catalans Rafa Martínez, Pau Ribas i companyia disputaran el partit d'anada dels quarts a final de l'Eurocup enfront de l'Alba de Berlín després de carregar-se el Khimki en vuitens de final. I demà també, a la mateixa hora, 6 de la tarda, el Ribas Ecopolis de la legionada Caral Casas es jugarà al C1-C a la Final 8 de l'Eurolliga a la pista del Praga de Laia Palau. De moment, Fenerbahçe, el Vinnoje, Orenburg i el Galatasaray, que ha eliminat el Perfumeries Avenida, ja estan classificats per la següent fase, juntament amb el Ekaterinburg Rus, que és l'equip anfitrió on juga Sílvia Domínguez. Les tres eliminatòries pendents a decidir quedaran vistes per a sentència demà dimecres en el tercer i definitiu partit. El Burgess Kosice, el Kayseri de Núria Martínez contra el Beretta de l'entrenador gallec Miguel Martínez Méndez i el Praga de Laia Palau contra el Ribas de la legionada Caral Casas, que es recupera del trencament en un dit de la mà dreta que l'ha obligat a passar pel quiròfan i que fa doncs, que es perdi un dels partits, sens dubte, més importants de la temporada. La gironina demà li tocarà patir des de casa. Passant 4 minuts, a 8:45, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Doncs moltes coses per endavant, des d'ara i fins a 9:45 de la nit del Bàsquet al dia. Hem de començar saludant a l'equip del programa, Madrid Santa Susana, bona nit.
Bona nit.
El control tècnic, el Jordi Carretero. Hola Jordi, què tal? Bona nit. I a la producció, el gran Xavi Pagant.
Què para, company, com estàs? Ets un crac.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I tot això el dia en el que, aprofitant que els joves jugadors ACB estan marcant el ritme de la competició, parlarem amb un jugador del Barça cedit a la Bruixa d'Or Manresa i que en el seu primer any a la màxima categoria té una mitja d'uns 11 punts per partit. Es tracta de Marcus Eriksson, el suec passarà avui pel Bàsquet al dia. Avui també farem un cop d'ull al bàsquet europeu. Demà divendres, com dèiem, el València Bàsquet disputa el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup davant de l'Alba de Berlín. I a l'Eurolliga femenina demà es jugaran els tercers partits de les sèries de vuitens que queden per definir. Una d'elles és la del Ribas Ecopolis de Caral Casas, que jugarà el passi a la Final 8 a una sola carta de la pista del Praga. Avui marxarem cap allà per parlar amb Laia Palau i també ho farem amb la pròpia Caral Casas. I per tancar el programa, com tots els dimarts, la tertúlia dels penyistes. Amb tot plegat i altres coses, fins a 9:45 de la nit, ja ho sabeu. Us heu de preparar per viure amb nosaltres el millor bàsquet. Return to the Mac. Get a Ara toca repassar noms, notícies de la jornada. Comencem parlant d'Albert Homs.
El jove català de 19 anys que va debutar contra el Madrid amb l'Obradoiro diu que estar a l'ACB és una oportunitat que li arriba de cop i que mirarà de portar el màxim a l'equip i de disfrutar els minuts que tingui.
Lamont Mack.
El jugador del Valladolid, nou fitxatge, ha estat presentat i diu que jugar a l'ACB és un gran repte. El propi jugador diu que ell és un jugador versàtil i bon llançaments a 3 i de cara a cistella. Tot això en el dia en què el Valladolid ha anunciat l'arribada d'Armon Johnson.
Àlex Hurtasson.
El Cajasol ha arribat a un acord amb el jugador perquè s'incorpori a la disciplina de l'equip com a reforç temporal, suplint la baixa per lesió del capità Joan Sastre.
Barreiro.
El jove de la cantera del Madrid, que ja va debutar a la Lliga Endesa a la pista de l'Obradoiro, va aprofitar els 3 minuts que li va donar Pablo Laso dissabte per anotar els seus primers punts a l'ACB, amb un triple sota la botxina en el Madrid 102, UCA Múrcia 65. Tell me nothing, we give it to the
people, spread it across the country. Anem amb la Lliga Adecco Or, parlem d'Àlex Llorca.
És l'MVP de la Adecco Or amb 29 punts de valoració, després d'anotar també 29 punts, 7 rebots, 2 assistències, una recuperació i 2 faltes rebudes.
5 inicial.
A més d'Àlex Llorca, del Força Lleida, tenim a Cristian Díaz, del Planassa Navarra, Marius Grigionis, de l'Òscar, Roberto Morentín, de l'Ourense i Jordi Trias, del River Andorra.
Añaterbe Cruz.
L'MVP de la Adecco Plata amb 28 punts de valoració, després d'anotar 19 punts, 9 rebots, una assistència, 2 pilotes robades, una esmaixada i 6 faltes rebudes.
5, ideal.
De la Deco Plata, més d'Añaterbe Cruz, del Palma, hi ha Jorge Sanz, del Fuenlabrada, Chema García, del Castelló, Ivonne Carreto, dels Hornotza i Miguel Alberto Montañana, del Cáceres.
I a la Lliga Femenina sobresurt el nom, una vegada més, de Stouwendoor.
Que ha estat de nou l'MVP de la Lliga Femenina 1 amb 35 punts de valoració. Va anotar 18 punts, va recollir 19 rebots i va fer 3 taps en 38 minuts.
5, ideal.
D'aquesta lliga femenina el formen a més d'Stouwendoor de Gran Canària, Brittany Chambers i Llorena Díaz, també amb dues de l'equip canari. A més, Lady Comfort del Vizcaya i Bernice Mosby del Conquero.
Marta Todanca.
L'MVP de la lliga femenina, 2, amb 38 punts de valoració, tot anotant 23 punts, 12 rebots i 4 recuperacions en 33 minuts.
I ens queda repassar també el 5, ideal.
D'aquesta lliga femenina 2 el formen a més de Marta Todanca de la Universitat de Ferrol, Anna Boleda de l'ATBA, Chelsea Lee del Cref Ola, Minata Keita de l'Arshil i Maria José Bolonio del Café Barco.
Anem a Europa, parlem del Laboral Cucha.
L'equip laurana arribarà aquesta setmana al partit 300 en Eurolliga i és l'equip amb més anotació de la competició, amb 24.164 punts, amb anotadors com Teletovic o Luis Escola.
Eurocup.
El València jugarà demà a les 6 de la tarda contra l'Alba de Berlín a la primera ronda dels quarts de final de l'Eurocup.
Eurolliga femenina.
Demà el Rivas de Còpolis té l'oportunitat de ser present a la final 8 de Ekaterinburg, Rússia. Després de forçar el tercer partit, les de Caral Cases han de guanyar a Praga demà a partir de les 6 de la tarda.
I pel que fa a la NBA, comencem parlant del March Madness.
O la bogeria de març, és el nom amb el que es coneix el Torneig Nacional Universitari dels Estats Units, que aquesta setmana reunirà fins a 68 equips en una sèrie de partits d'eliminatòria, un partit on es poden veure algunes de les futures estrelles NBA. La March Madness de la NCAA és un dels esdeveniments esportius més seguits als Estats Units i que, per exemple, per veure el volum del torneig, s'inverteixen més de 12.000 milions de dòlars en apostes.
Calderón.
6 punts, 6 assistències i un tap en 31 minuts. Victòria de Dallas, 94-89 contra Boston.
Sergi Ibaka.
Victòria d'Oklahoma contra Chicago per 85-97, on Ibaka ha jugat 36 minuts i ha anotat 15 punts, 4 rebots i ha fet 2 taps.
I aquesta matinada?
7 partits, victòries de Hawks, Pacers, Nets, Thunder, Rockets, Mavericks i Nuggets. Destacar els 35 punts de Kevin Durant, els 16 rebots de Favorite i les 9 assistències de Tick. I got a world to see, my girl, she wanna see Rome.
Caesar make you a believer now. I never ever did it for a throne. Doncs repassats els noms, notícies destacables del dia d'avui, de la jornada d'avui, dimarts 18 de març de 2014. Tot d'una, marxem a Europa.
Bàsquet al dia. Òscar Merino,
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Si no ens pots escoltar en directe, pots disfrutar del bàsquet al dia a iVox.com i si et subscrius al nostre canal gratuït, rebràs directament la descàrrega del programa. Una forma fàcil i directa de viure amb nosaltres el millor bàsquet.
Doncs ho dèiem, demà dimecres es jugaran els tercers i definitius partits de les sèries de vuitens de final de l'Eurolliga femenina, que encara queden per definir.
I a part de l'Ekaterinburg, que com a anfitrió de la Final 8 ja està classificat directament, ja són a la fase final de la competició el Fenerbahçe, l'Esparta de Bitnoje, el Galatasaray i el Nagetza Orenburg. Demà juguen els tercers partits definitius ja per passar a la Final 8 i amb un Praga Rivas Ecopolis com a plat principal a les 6 de la tarda. També juguen la classificació al Kayseri Kask i al Beleta Famila a partir de les 7 de la tarda i al Tango Burges i al Kosice a partir de 8:45 de la nit.
Doncs veurem si demà el Riba serà capaç de donar la sorpresa i classificar-se per la Final 8 guanyant a la pista del Praga de Laia Palau. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs tot es decidirà una carta, eh?
Sí, això sembla... Bueno, elles van fer un molt bon partit a casa seva i bueno, pues s'han guanyat el dret absolutament de fer un tercer partit, però bueno, és a casa nostra i espero que puguem repetir pues, el primer partit que vam fer a casa o no repetir-lo, però bueno, és casa nostra i espero que això valgui d'alguna cosa.
Tu esperes un partit semblant al primer amb un resultat prou avoltat, un 77-58, esperes una cosa semblant o serà més igualada la cosa?
No, espero una cosa semblant ni molt menys, vull dir, ja el Rivas ja ha demostrat què és capaç de fer, de guanyar-se i a més ens posen en bastants problemes. Però jo espero que siguem més intel·ligents del que vam ser el divendres i que també tenim molt clar que vam anar a una final. És a dir, divendres hi havia una altra oportunitat, que potser això també ens va traicionar en algun moment, però demà no n'hi ha una altra i nosaltres volem estar en aquesta Final 8.
El Rivas li dones opcions d'estar a la Final 8?
No vull donar-li, perquè si no vol dir que jo no hi aniré, però bueno, elles han fet la feina que havien de fer, està clar, vull dir, la fase regular, doncs, no han estat a un gran nivell, però bueno, s'han guanyat el dret de competir i jugar-se aquests passes, i ho estan fent, anem un a un, i òbviament la partida està oberta, però és que bueno, espero que compti la nostra experiència i jugar a casa també.
Uh-huh. Marxem a Madrid, jugadora del Rivas, Caral Casas, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, us podeu saludar si voleu, eh?
Hola,
ja la tinc vista, ja la tinc vista, la Caral, ja la vaig veure el divendres passat i no em va portar bona sort, o sigui que avui no li diré res.
Doncs escolta...
Tranquil·la, que ens hem quedat a Madrid.
Exacte, és el que anava a dir. Laia, per mala sort de la Caral no la veuràs demà.
Ja, no, em sap greu, vull dir, em sap greu que està lesionada i que s'està perdent això, que segur que es menja els punts de ràbia, perquè bueno, jo crec que és un moment el més màgic de la temporada, no? Poder competir per anar a la Final 8.
Caral, mira que perdre't aquest moment de la temporada.
Doncs sí, és molta mala sort, no? Però jo ara haig de pensar positivament i haig de pensar que em queden ja 2 setmanes només, ja estic començant a fer rehabilitació i per anar físicament per arribar el millor possible, almenys a les finals, bueno, semifinals o finals de Lliga, no? Que és el que em toca, vull dir.
Tu, Caral, quin...
Ja no puc anar enrere.
Quin partit preveus o quin partit esperes per demà dimecres?
Bueno, jo crec que és... Bueno, s'ha guanyat el dret a dir que tenim millor plantilla, no? I bueno, i també és veritat que Eurolliga el factor pista, a favor o en contra, compta molt, no? Però bueno, com diu la Laia, aquí a casa van sortir molt bé les coses i ojalà s'estigui igual, però que fàcil no serà, no? Que més aviat serà bastant, bastant complicat, però bueno, que els partits s'han de jugar i ja vam demostrar que podíem guanyar i allam si sortim concentrades com aquí a casa i allam què podem fer.
Veurem què passa en les sèries que encara queden per definir-se, però de moment, com dius tu, Caral, han passat a la Final 8 tots els equips que tenien el factor pista a favor, Laia, que el teniu vosaltres i això sembla que està sent molt, molt determinant.
Ho és. Realment, l'Eurolliga, els partits de fora de casa són difícils. A qualsevol pista, encara que a priori siguis favorit, passa factura, no sé si és el viatge, no sé si és l'arbitratge, no sé què és exactament, però bueno, és complicat guanyar fora de casa, però bueno. Bueno, nosaltres estem preparades, el Ribes, tant el primer partit, tot i que al final guanyéssim, i fins a la mitja part anàvem igualades, elles estaven perfectament el que han de fer per aturar-nos, i això és el que et dic, també espero que nosaltres siguem més llestes i valgui pues, el factor aquest d'estar a casa, de dir, bueno, no tenim una altra oportunitat, i bueno, a priori el Ribes és un equip que no té res a perdre, que per elles seria el gran cosa de la temporada, crec, sense desmereixer ni molt menys, però bueno, per elles anar a la Final 8, vull dir, és magnífic, no crec que fos... per nosaltres és un dels objectius de la temporada, realment, que siguem per la Final 8, jo crec que tothom ho té molt clar, i espero que demà tothom surti amb la mentalitat que toca.
Caral, el Praga favorit?
Sí, jo crec que sí, no? Ja... És el que era l'Aia, no? Jo crec que sí, el que passa és que a principi de temporada els objectius eren doncs, arribar a final de Lliga i realment a l'Eurolliga, no? Potser no entrava tant en els nostres plans arribar a la Final 8, però clar, una vegada hi ets, no? Ho dones tot per arribar, però ja et dic que també era l'Aia, que a priori qui s'ho mereix per la temporada que ha fet a l'Eurolliga regular ha estat Praga, no? Però bueno...
T'ho mereix qui guanya ara, i ja està. Això és així, vull dir que si el Ribes està competint perfecte ara mateix, pues elles ho estan mereixent, o sigui que esperem que demà no s'ho mereixin i ja està. Així de clar.
Doncs demà dimecres a les 6 començarà aquest tercer partit de la sèrie d'aquests vuitens de final de l'Eurolliga femenina i, no sé, una hora i mitja més tard, més o menys, si no hi ha pròrroga, sabrem quina de les dues estarà a la Final 8 aquest 2014. Laia Palau, un plaer que hagis passat pel bàsquet al dia i sort pel partit de demà.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. I també sort, la que desitgem a la Caral i al Ribes en el partit de demà. Caral, que vagi molt bé i que no pateixis massa a casa, eh?
Per això segur que ho faig, però bé.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Minuts per les 9 de la nit, doncs veurem quina de les dues estarà a la Final 8 d'Ekaterinburg. L'equip anfitrió jugarà, doncs, òbviament a casa de local, l'equip rus. Veurem quin equip estarà en aquesta Final 8, si el Praga de Laia Palau o el Ribes Ecopolis de Caral Casas. I també demà dimecres tenim un València Bàsquet Alba de Berlín, partit d'anada dels quarts de final de la Eurocup. El partit començarà també a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe per Teledeporte.
I parla Velimir Perasovic, entrenador del València, que no vol sentir parlar de favoritismes.
Yo no sé qué piensan otros, pero nosotros somos muy conscientes de la dificultad de la eliminatoria. Este año en la Eurocup hemos tenido muchísimas derrotas con equipos inferiores. Y contra Alba no podemos pensar que somos favoritos, teniendo en cuenta que ellos tienen ventaja de campo por resultados que han tenido en la Eurocup durante todo el año. Yo creo que es un equipo que pierde solo 3 partidos en una competición tan fuerte y tan larga, merece todo respeto.
Y también parla Justin Dolman, a la pivot del conjunt taronja.
So they're a very strong team.
Alba de Berlín és un equip molt fort. És un partit molt important per nosaltres perquè juguem a casa. Hem de jugar igual de bé que com ho vam fer davant del Kimki. Sabem que quan anem a Alemanya serà dur. Així que és important per nosaltres intentar aconseguir un bon resultat i començar bé l'eliminatòria. Pot ser positiu per nosaltres jugar a casa el primer partit davant de la nostra afició amb tota l'energia que ens dona. Estem a quarts de final i fins aquí tots els equips juguen a un alt nivell. Així que crec que serà un bon partit.
Playing at a high level, so it'll be a good matchup.
I pel que fa a l'Alba de Berlín, el seu entrenador assistent és l'espanyol Mauricio Parra.
Sabemos quiénes somos y sabemos quién es el Valencia, y en ese sentido creo que está bien repartido el papel de favorito y el papel de que tenemos nosotros, y sabemos que a priori el Valencia es superior por la plantilla que tiene. Lo vimos sobre todo en el primer partido del Valencia contra el Quinti. Sabemos de la calidad que tiene el Valencia en todas las posiciones y somos conscientes también de lo difícil que va a ser. Intentaremos a toda costa pues intentar mantener ese partido lo más justo posible, el partido de ida, para tener una posibilidad de tener un buen partido y aquí la vuelta en Berlín, ¿no? Aquí en Berlín es muy difícil jugar, perdemos pocos partidos aquí en Berlín y esperamos también que el público nos apoye.
Doncs sort pel València Bàsquet en aquesta nova eliminatòria europea. 8 minuts per les 9, una aturada, i marxem a Manresa. Ens espera Marcus Eriksson.
Viu el bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 23 al 28 d'abril, peregrinatge a Fàtima i al nord de Portugal. Una experiència cautivadora que et convidem a viure amb nosaltres. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70.
Doncs els joves, sembla que a poc a poc van despertant i es van fent un forat a la màxima categoria del bàsquet nacional. Fa una setmana doncs era el bo de Jacob Pullen, 24 anys, amb els seus 12 triples. El debut de Jonathan Barreiro, amb 17 anys al Real Madrid. Els anteriors debuts a l'ACB d'Agustí Sanz, de Caben, d'Alberto Abalde, el Fiat Joventut, partidàs, per cert, d'Albert Ventura, 21 anys. Aquest diumenge a l'Olímpic, en la victòria de la penya sobre el Guipúscoa, el de Mario Sonja, amb 19 anys amb el Barça, abans d'ahir, davant d'una Bruixa d'Or Manresa, on sobresurt el nom d'un altre jove en present i molt de futur. Es tracta de Marcus Eriksson, suec de 20 anys, farà els 21 el 5 de desembre d'aquest 2014, va deixar la seva terra per aterrar el 2010 a Manresa, després fitxaria pel Barça, fins que aquesta temporada torna de l'equip del Bages com a cedit. I el cert és que mirant els seus números, ningú diria que aquesta és la seva primera temporada a la Lliga ACB.
Doncs Marcus Eriksson, amb 23 minuts de mitja per partit, és el segon jugador de la Bruixa d'Or Manresa amb més minuts per partit, pel darrere de Daryl Monroe. Té una mitja d'11 punts per partit, la segona més alta de tota la plantilla, també pel darrere de Monroe, i amb un 8,5 de valoració de mitja. És el segon que més valora pel darrere de Monroe.
5 minuts per les 9. Hola, Marcus, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Todo bien por Manresa? ¿Cómo estás?
Sí, todo bien aquí.
Oye, ¿cómo te estás encontrando en tu primera temporada como jugador ACB?
No, me siento muy bien. Es mi primera temporada, pero me siento como un jugador importante en el equipo y... No, me siento bien.
Viendo tus números, la verdad es que pocos dirían que es tu primera temporada en la Liga CB. Imagino que personalmente satisfecho, ¿no?, de cómo te están yendo las cosas.
Sí, yo creo que estoy haciendo bastante bien. Yo siempre intento hacerlo mejor y a veces va muy bien y a veces mal, pero estoy intentando siempre.
¿Te has adaptado a esta categoría quizá más rápido de lo que podías imaginar o qué?
No sé, yo siempre intento jugar muy duro y el entrenador me pide que tengo que jugar agresivo y es solo esto, y yo creo que va bien ahora.
Imagino que el hecho de tener a Borja Comenja como entrenador, ya lo conocías de la temporada pasada en el Barça, en la de Coro, también es importante para ti, ¿no?
Sí, Borja es un muy, muy buen entrenador y es con él que yo he mejorado mucho como jugador y no, me gusta mucho.
¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo estás viendo, ¿no? en el Manresa, en ACB, Borja Comenja? ¿Lo ves sufrir mucho por la dificultad, ¿no? de mantener la categoría, el reto de esta Borussia Manresa o qué?
Sí, es difícil, estamos ahí abajo, pero yo creo que ahora estamos en un bastante buen momento en la temporada donde jugamos bien y ahora al final tenemos que trabajar mucho e intentar ganar todos los partidos.
¿Tú notas mucho, Marcos, el cambio de la Deco Oro de la temporada pasada a la ACB esta temporada?
Sí, es diferente, sí, se nota, pero no sé, yo también tengo un año más y he mejorado un poco y no, está bien.
Es diferente, lógicamente, ¿no? El nivel de competición, pero lo que te decía, ¿no? Que es que casi ni se nota. Llevas una dinámica, una temporada, unos números que estás firmando que ya les gustaría a muchos veteranos hacer lo que estás haciendo tú esta temporada, ¿eh?
Sí, no. Bueno, no, yo solo intento trabajar cada día y si las cosas van bien, mucho mejor para mí.
¿Tú sabrías, decirme o explicarme qué es lo que más te ha costado de la ACB o lo que más te está costando de esta categoría?
No, todos los jugadores son un poco más altos, un poco más fuertes y el nivel físico es sabes, más duro y no, todos los equipos tienen jugadores muy buenos y no, es todo eso, sabes, un poco mejor que en Adecoro.
El físico es más importante en la ACB, ¿no?
Sí.
En lo personal, pues haciendo una muy buena temporada, en lo colectivo, pues ahí sigue sufriendo, ¿no? Por salvar la categoría, ¿eso cómo lo llevas tú personalmente?
Sí. Estamos tercero de los últimos
sí.
Y tenemos unos partidos muy importantes ahora contra Murcia, contra Estudiantes, CB Canarias y en estos partidos tenemos que ganar. Y creo que estamos en un buen momento de la temporada y no, yo creo que podemos ganar estos partidos.
¿Notáis esa presión de jugar cada partido como si fuera una final buscando ese objetivo de la permanencia? ¿Esa presión se nota?
Sí, está claro que hay un poco de presión, pero yo creo que está bien para que nosotros estamos concentrados y siempre intentamos jugar bien.
Lo que pasó el domingo en el Palau, ¿habéis hablado de esa derrota esta semana o ya está olvidada?
No, hemos hablado un poco y seguro que vamos a mirar vídeos de lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Pero creo que hemos hecho un bastante buen partido allí y al final el resultado no ha sido muy, muy bueno, pero estamos en una buena línea.
El primer cuarto fue bueno, perdiste solo de un punto, 20-19, pero claro, contra el Barça, cuatro cuartos, sí. El partido se hace muy largo, ¿no?
Sí, es Barça es un gran equipo. Si defiendes bien a Navarro, por ejemplo, viene Mario y hacer 25 puntos. Es difícil pararlos.
Tu amigo Mario Ezón ya vaya partidazo se marcó, ¿eh?
Sí, tenía un partido muy bueno.
¿Qué le dijiste?
No, nada, que he hecho un buen partido y no, nada más.
Hombre, yo le hubiera dicho, oye, Mario, haz un partido contra otro equipo, no contra el Manresa, hombre.
Sí, eso sería mejor.
Oye, ¿fue un partido especial para ti o qué, el volver al Palau?
Sí, era un especial, porque yo he jugado en Barça 2 años y aún tengo contrato con Barça y no era un partido especial para mí.
De hecho, tú eres del Barça, cedido, sí, al Manresa, pero tú eres, sí, jugador del Barça, ¿eh?
Sí.
¿Te ves la próxima temporada compartiendo vestuario con Mario Sonja o qué?
No, aún no lo sé qué va a pasar la próxima temporada. No he hablado nada con nadie y no sé, a ver.
Uh-huh. Pero bueno, con la temporada que estás haciendo no me extrañaría, ¿no? Que el Barça pues te llame, ¿no? Para volver al Palau.
No, yo no lo sé. En Barça hay muchos jugadores y es muy difícil estar en un equipo como Barça.
Uh-huh.
A ver.
¿Tú qué preferirías? ¿Volver al Barça o seguir teniendo minutos y jugando en otro equipo?
No. Claro, todos los jugadores creo que quieren jugar en un equipo grande como Barça, pero... Uh-huh. No sé dónde voy a jugar el próximo año.
Uh-huh. En 2010, ¿no? ¿Llegaste a Manresa? Es en, sí, en 2010, ¿no?
Sí, en 2010.
¿Saliste de tu país con, qué, 16 años? ¿17?
Sí, 16 años.
16. ¿Y cómo lo llevas, el estar lejos de tu gente y de tu país?
Es difícil a veces, sobre todo el primer año era muy difícil, y, pero mi familia viene para verme y bueno, ahora tengo mi novia aquí y me siento muy cómodo aquí en España.
Muy bien, te cuida la novia, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, así me gusta. Oye, ¿fue difícil tomar la decisión en tu día de dejar la familia y por el baloncesto llegar a España o qué?
Sí, era bastante difícil, pero yo siempre sabía que quería jugar baloncesto profesional y sentí que era un buen momento para ir, irme de Suecia, sí.
Y ahora imagino que no te arrepientes, ¿no?
No.
¿Y en casa qué te dicen? ¿Encantados, no? De tener a Marcus Ericsson en la élite del baloncesto.
Sí, yo... Espero que sí, sí.
Oye, Marcus, como jugador ACB que eres, no sé qué retos te marcas a partir de ahora, ¿qué objetivos tienes en la mente para hacer realidad?
No, yo no tengo un reto muy, sabes, muy grande, solo quiero mejorar cada día y... Si hago esto, yo creo que puedo, ¿sabes? Si puedo mejorar cada día, no sé dónde voy a llegar, pero espero lejos, ¿sabes?
El próximo reto creo que me lo imagino, ganar el domingo al CAI Zaragoza.
Sí, es esto. Y tenemos, no sé, cinco días para preparar el partido y... Vamos a trabajar duro esta semana y intentar ganar contra Zaragoza.
Bueno, pues el partido importante, el de este domingo en casa, ante vuestra afición, ante el CAI Zaragoza, que no será fácil, que está haciendo las cosas muy bien, ¿eh? El equipo de José Luis Abós, pues bueno, a ver si se suma una nueva victoria para acercarse un poquito más a la permanencia. No sé si, Marcus, crees que... ¿tendrá que sufrir mucho Manresa para salvar la categoría este año o qué?
Yo creo que estamos en un buen momento y vamos a ganar unos partidos ahora y yo creo que va a salir bien al final.
Bueno, pues ojalá que así sea. Marcus Ericsson, sí, jugador de la Bruixa d'Or Manresa, cedido por el Barça, enhorabuena por la temporada que estás haciendo. Suerte para el domingo ante el CAI Zaragoza y que ha sido un lujazo tenerte hoy en el Básquet al Día, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Gracias. Adiós. We were out of place as we tried so
Doncs, sens dubte, que és un jugador de present i de molt, però que molt de futur. Marcus Ericsson, jugador del Barça cedit a la Bruixa d'Or Manresa, i que, vaja, està marcant números realment molt, però que molt importants en la seva primera temporada com a jugador ACB al conjunt del Bages. I per tancar amb la 23a jornada de la Lliga Endesa, del derbi del Palau, de fet ara en parlàvem amb el propi Marcus Ericsson, doncs encara ens queda pendent escoltar a un jugador del Barça.
És Maxi Lampe, que cada vegada va tenint més minuts, explica que mica en mica se sent millor i que cada cop es va apropant més a l'estat desitjat.
Sí, sin molestia de espalda, la verdad es que a veces me da un poquito porque creo que mi cuerpo se tiene que adaptar otra vez a jugar, ¿no? Pero muy bien, ¿no? Y el otro partido de Valladolid sin ninguna molestia, así que bien. Cuando estaba volviendo antes del partido de Valladolid, cada día me encuentro con un poco más fuerza y la verdad es que he seguido así. Cada entreno puedo intentar cosas nuevas y me están saliendo bien, así que estoy muy feliz que esto se me ha ido ya y estoy con muchas ganas de ayudar a mis compañeros en el futuro.
El polonès explica que l'equip va saber resoldre molt bé els problemes que podia causar la Bruixa d'Or i comenta la bona actitud dels jugadors.
Ninguno es fácil, pero hemos sido afortunados de sacar energía del banquillo hoy. En el final del segundo cuarto hemos hecho un empujón ahí que nos dio ventaja para el descanso y luego había solo que mantener. O sea que yo creo que lo más positivo de hoy fue la energía del banquillo de todos los jugadores.
Un Maxi Lampe que parla també del gran partit de Mario Essonja, el seu company d'habitació durant els viatges. Lampe destaca el seu caràcter guanyador.
Es un encanto de chaval, es mi compañero de habitación en los viajes y espero que con mi llegada empiezo a jugar mejor y empezamos a jugar mejor los dos. Estoy orgulloso de él porque la verdad es que es un jugador muy joven y yo me acuerdo cuando yo tenía su edad como era y se está portando muy bien y además ha trabajado duro. A veces no entiende algunas cosas, ¿no? Pero es normal y cada día va aprendiendo, trabaja duro y además de eso tiene un carácter de ganador. Sabes, le duele cuando pierda, incluso en los partidos de tiro que nunca me ha ganado todavía, en el uno contra uno tampoco, pero se le ve que le duele cuando pierde, así que eso es bueno.
I pel que fa a la victòria del Fiat Joventut sobre el Guipúscoa, parla el capità verdinegre.
Nacho Llobet, que destaca de la victòria contra el Guipúscoa el retrobament amb la intensitat defensiva de l'equip verdinegre.
Bueno, jo crec que hem de marxar molt contents perquè hem recuperat les sensacions, hem recuperat aquesta intensitat que ens caracteritzava la primera volta i fins i tot no ha sigut un mal partit en encert, però no ha sigut increïble i hem estat defensivament molt bé. Jo crec que així és com hem de jugar, no? Tenim un equip per jugar així i tenim demostrat que quan ho fem les coses surten bé i, bueno, ens queda quedar-nos amb això, saber-ho i intentar el pròxim partit fer-ho mateix, tornar a sortir a mossegar amb intensitat defensiva i sabem que en atac les coses sortiran.
De fet, aquesta intensitat defensiva va ser la clau per fer que el rival en tota la segona part només anotés 27 punts.
La segona part, no sé si han arribat a 30 punts ells. Jo crec que la clau està allà, no? La primera part, jo crec que han fet bona defensa, però ells han pogut anotar molts tiros ben puntejats, jo crec. Salgado, Robinson han tingut un bon encert. I la segona part hem seguit defensant igual de fort, i no han tingut aquest tant d'encert, no? Jo crec que, no sé si m'equivoco, però crec que no han arribat a 30 punts a la segona part. Per mi la clau és aquesta.
Una victòria que per Nacho Llobet dona confiança a l'equip de cara a afrontar els moments més decisius de la temporada.
I hem tingut una mica d'irregularitat i una mica de poca seguretat al nostre joc després dels últims partits, sobretot a Vitoria, on les sensacions van ser realment dolentes, però bueno, ja està. O sigui, sabem que podem tornar a jugar així. Per sort, sembla que tenim a tothom recuperat del tot, el Debo torna a tenir el turmer perfecte i s'ha mostrat que el necessitem a l'equip, no? Així que a seguir.
Doncs de Nacho Llobet seguim amb més coses. 4 minuts per un quart de 10 de la nit. Tot d'una, la tertúlia, aquí al Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Ràdio Estel.
It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good. 'Cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could.
Doncs tertúlia de penyistes, 2 minuts per un quart de 10 de la nit amb el Marc Segura del Sant Coler i també amb l'Àngel Calduc de la Penya Gord de Badalona. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
I hola, hola, Àngel.
Hola, bona nit.
Què tal, com esteu? Tot bé?
Sí, sí, tot bé, tot bé.
Molt bé, bueno, no us podeu queixar, no? Aquest cada setmana. Avui no podem parlar amb el bon amic l'Ernest Centelles de la Penya Sector Nord de Manresa, l'equip derrotat dels catalans al Palau, però vaja, vosaltres no us podeu queixar, ha anat bé la cosa, no?, aquest cada setmana.
Sí, la veritat és
que... Digues, Marc.
Bueno, la veritat és que no ens podem queixar, vull dir, el Barça va jugar bé i sobretot la principal notícia del partit de diumenge, més enllà del resultat, és que Ceonja va poder tenir l'oportunitat de demostrar que les qualitats que té. Crec que és el gran titular que es pot extreure de diumenge, vull dir... Per fi Pasqual li va donar l'oportunitat i el noi va demostrar les qualitats que té. Vull dir, per mi és un jugador que té el físic de Rudi i la qualitat en el tir de Navarro. Jo crec que és el millor del partit de diumenge.
Sembla que, Marc, una mica el jove és el poder, no? Ara parlava amb Marcus Eriksson aquí al Bàsquet al Dia, el jove jugador del Barça, s'ha dit, a la Bruixa d'Urbanresa, Mario Sonja... de fet el Fiat Joventut, Àngel, 3 debutants a CB aquesta temporada, és a dir, sembla que els joves aquest any són grans protagonistes,
Sí, sí, no sabré com, vull dir, ara, encara que aquest partit no era debutant i tal, la Valverventura ens va sorprendre a tots per la seva, sobretot la seva anotació, que li coneixia amb la seva faceta defensiva, però bé, és que va fer un gran partit. I per allò de més del que dius dels debutants, doncs sí, l'Alberto Abalde, l'Agustí Sanz, i bueno, i més jugadors, no?, que ja aniran sortint.
Sí, sí, sembla que hi ha una bona retaguarda, no, Marc? Que és bo, és positiu, que els joves també es facin notar, no?, a l'ACB.
No, evidentment, és important perquè normalment aquests jugadors... són els que també, per estar formats al club, també s'estan més identificats amb els valors del club. I sembla que el Barça ara té una bona formada, el Marc García, que és un sí. Júnior, però que el Lepo ho està fent bé. Hi ha el Hackenson també, i sembla que són aquests dos els que sembla que han de... probablement són les 2 millors promeses que té el Barça. L'únic que, clar, d'arribar al primer equip al Barça amb l'exigència que hi ha és difícil.
I competir, arribar, potser és difícil arribar, però mantenir-se a l'elit, Àngel, potser és el més difícil,
No, està clar, però bueno, nosaltres, la nostra filosofia és treure nois de la cantera i tal, i aleshores, doncs, bueno, clar, el difícil és mantenir-se a la CD i fer bons papers i competir amb tots els partits, com fins ara, excepte alguns, ha succeït, no?
Escolta, Àngel, confies en arribar a play-off o què?
Bé, sí, bueno, ara estem novens, em sembla que estem a un partit de play-off.
Sí.
Jo la veritat és que confio molt amb els jugadors i tal. I bueno, excepte, diguem-ne, els equips d'Eurolliga, que diguem-ne que potser juguen una altra competició, els altres estem a dins d'aquest sac que podem estar a dins del play-off, no?, a final de temporada de la Lliga regular.
Vosaltres, Marc, el Barça juga, com diu l'Àngel, una altra lliga.
Sí, bueno, sí, va, probablement amb això té raó. Barça, Madrid, Unicaja, València, jo també en aquest pack també incluiria Gran Canària, que ho estan fent molt bé. Juguem una altra lliga. A partir d'aquí es pot dir que hi ha 4 o 5 equips, CAI, Joventut, el Caja a la vora del Cucha, Cajasol, Obradoiro, que també està per allà, vull dir que aquestes últimes places per play-off hi haurà batalla i els averajos, triples empats, jo crec que poden acabar decidint.
Mm-hmm. Escolta, us està sorprenent aquest Madrid, 23-23, ha perdut 2 partits, però a l'Eurolliga i fora de casa, a la Lliga Domèstica, de moment, no té rival, el Madrid de Pablo Laso.
No, evidentment estan amb una dinàmica increïble. O sigui, han guanyat els 23 partits i tal, bueno, i això pràcticament els hi assegura, en cas d'arribar al final de la Lliga, pues el factor cama a casa seva, no?, que suposo que deu ser el que també persegueixen amb una hipotètica final, per exemple, amb el Barça, no?
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, el Madrid, vull dir, l'Aso és un equip que té continuïtat. Jo crec que el Madrid està aconseguint això després de 3 anys tenint molt clar el que volien. L'Aso té molt clar el que vol jugar, que és un bàsquet ràpid i ofensiu, no han canviat gaire les peces i fruit d'això doncs estan aconseguint aquest rècord i també per la intensitat que posen en cada partit.
Mm-hmm. I el físic els aguantarà o no?
Això és la gran incògnita. Potser poden acabar-ho pagant a final de temporada. La prova s'està veient potser que Eurolliga dijous van perdre amb el Bayern, que és un bon equip, però que per mi no crec que l'ACB... Jo crec que l'ACB lluitaria del 6 al 8. I potser ara aviam a partir d'abril què passa quan vingui la fase sèrie d'Eurolliga i d'ACB.
Uh-huh. Tu, Àngel, tu creus que els pots fer un hàndicap per ells al físic o no?
Home,
sobretot veient la intensitat, no?, amb la que juguen tots,
sí,
els partits.
Sí, no, ja. Però, bueno, jo crec que el Madrid té un fons d'armari prou potent com per poder estar bé quan al final s'ha d'estar bé, no?, que és el final de temporada. Aleshores, bueno, amb això també et ficaríem al Barça, no?, que també, pues, el fons d'armari que té, vull dir, quan tens 12 titulars, pràcticament, no? Vull dir que no saps mai qui de la banqueta potser a lo millor estaria millor que el que està jugant, no? Llavors, mm, pues, jo no crec que li passi factura al final de temporada, no?
Potser sí que ara s'ha anivellat molt, no?, la cosa entre Barça i Madrid, Marc. Madrid i Barça ara potser ja estan més a la part, no?
Sí, bueno, jo crec que entre aquests dos també cal fica València, que en una hipotètica semifinal que li pot tocar, sí, al Barça serà molt complicat, però sí, si el Barça, crec que ha anat de menys a més. Jo crec que amb això és mèrit de Pasqual, ha sabut anar dosificant a jugadors i homes com l'Orbe, que està apareixent, el Natsbar, que està començant a ser aquell jugador que l'any passat va sorprendre tothom a Bamberg,
uh-huh,
el Pudent està apareixent, jo crec que el Barça està començant a carburar a la segona part de la temporada, que és quan es juguen les garrofes. Mm-hmm. Potser sí que a principi de temporada va patir algunes derrotes que s'han pagat i per això estem en la tercera posició de la CB, digue-li Bilbao, digue-li Obradoiro, per posar un exemple. Però bueno, ara sembla que el Barça està carburant i que pot aspirar tot i que a la Final Four tindrà moltes coses a dir.
Tu com ho veus, Àngel?
Bueno, aviam, el Barça, evidentment, pues ja et dic, té un gran equip i, bueno, i ara, vull dir, ara ja té també, bueno, ja està jugant al Lampe i tal, i llavors, pues, bueno, poden fer moltes més rotacions que feien fins ara. I ara amb el de Sonja i tal, que a l'últim partit va fer una gran actuació i tal, pues podria també entrar dins de la rotació. Llavors, això són, pues bueno, són coses, temes beneficiosos pel Barça, no?
Ahir li preguntàvem a Albert Illa, no? I a Julián Felipe, el company de Mundo Deportivo, si veien el Barça a la Final Four de Milà. De moment, l'equip de Xavi Pascual ja s'ha classificat pels quarts de final, amb el factor pista a favor, ara falta doncs, tancar la primera plaça, que pràcticament doncs, la té assegurada, no matemàticament, però tu, Marc, ja podies anar traient bitllets per anar a Milà o què?
No, sí, jo la Final Four, amb tots els respectes per arribar al que es pugui tocar a quarts, que vull dir, s'ha de tenir respecte, sigui el Galatasaray, sigui el Cuba, no sigui el Bayern, s'ha de tenir respectes, però tal com estic veient el Barça, i crec que la Final Four s'arribarà un cop allà, és un partit, i en un partit pot passar de tot, i es veurà. Jo crec que Milà s'arriba tal amb l'estat de forma en què està l'equip. Ara, un cop a la Final Four, això ja és una altra història.
Uh-huh. Tu apostaries o no, Àngel, pel Barça a la Final Four?
Sí, sí, evidentment. Jo hi aposto 100%, vamos. O sigui, jo crec que a la Final Four hi serà perquè, bueno, no sé, té equip per això i per més. Vull dir, el que passa és que llavors, quan arribes a la Final Four, també és una mica de la loteria, que en un partit pot passar de tot, no? I un dia dolent el pot tenir qualsevol, però vamos, jo apostaria perquè sí, perquè estaran a la Final Four de Milà. Sí.
Bueno, doncs, Marc, ja escoltes el que diu l'Àngel, tranquils, que estareu a la Final Four, eh?
Sí, sí, ja ho he sentit bé.
Molt bé. Escolta, us volia preguntar també pel o en el cas teu, Marc, com veus el futur projecte nou Palau Blaugrana, l'Espai Barça, com ho veieu, el Sant Culer?
Com ho veiem? És que es queda lluny, no? Encara, vull dir, estan dient per les xifres, estan dient que s'estrenaria, començarà les obres el 2017 per 2019-2021. S'ha de fer, perquè el Palau Nou s'ha de fer, perquè si no l'Eura Lliga treu la llicència i anar a jugar al Sant Jordi és lluny, i a part que està mal comunicat. Jo el que espero és que sigui una pista on l'animació sigui factible, això és el que espero. I amb això ja estaré satisfet, o sigui, en aquests grups d'animació puguem fer la nostra tasca sense problemes. A partir d'aquí ja es veurà, perquè és que queda molt.
Però, per què ho dius, això?
No, ho dic perquè, vull dir, hi ha pistes més grans, digue-li a Utsu de Berlín, o altres pistes on a vegades la grada està més lluny de la pista i animar costa més.
Però vaja, també és el que té, no? Un pavelló més gran...
No, doncs... clar, vull dir, s'ha de pagar, un peatge s'ha de pagar.
Sí, per això t'ho deia.
Però hi ha pistes i pistes.
Però creieu que sí que és necessari el nou Palau i que veuríeu amb bons ulls l'Espai Barça, per exemple, aleshores?
Jo, el nou Palau el veiem necessari perquè és que s'ha de fer perquè és per l'Eurolliga. L'Espai Barça, depenent de les xifres, del que es gasti, del que hi hagi... Si és beneficiós pel club i genera ingressos, està bé, però sempre en quant tot sigui sostenible econòmicament, perquè vull dir, la conjuntura actual no és per tirar la casa per la finestra.
I si costa omplir l'actual, Palau Blaugrana, què passaria amb un pavelló de 10.000, 12.000 espectadors? O 10.000, 12.000 seients?
Depèn de com estigui el Palau, de si la gent hi pot passar, amb això potser un Espai Barça també hi pot ajudar, no? La gent del Palau però té un altre lloc on passar el dia. Crec que això també pot ajudar. Depèn de com ho sàpiguen gestionar, jo crec. Els preus d'entrades, són tot una seguit de circumstàncies.
Perquè, Àngel, costa, per desgràcia, costa que es vegin no, plens, no?, els pavellons. Són pocs els que tenen la sort d'aglutinar un gran tant percent de seguidors.
Sí, sí, efectivament. Vull dir, avui per avui no omples un estadi així, no? Aleshores, abans sí, que nosaltres que tenim gairebé 13.000 localitats i tal, però bueno, vull dir, no, com a màxim en omplim 8 o 9.000, una cosa així, o 10.000 com a màxim, no? Aleshores, bueno, el Barça, pues, clar, per mort de l'Eurolliga, que ja li està reclamant això, i tal, pues, lògicament ha de fer un palau nou, no? I amb tots els serveis i tal. Però, bueno, clar, el que diu és que, clar, ha de ser més o menys acollidor i que l'afició tingui sobretot una o faci una pressió sobre els jugadors contraris i sobre els àrbits i tot això. Vull dir que no sigui un pavelló fred, o sigui, com era, diguem-ne, quan es va passar el Sant Jordi, no? Uh-huh. Aleshores, que primer la gent es tenia que desplaçar fins allà dalt de Montjuïc, i després, que clar, era un estadi de 17.000 persones que costava molt omplir, no? Llavors, no hi havia aquell caliu que s'ha de tenir en un camp de bàsquet.
Mm-hmm. Home, al Palau hi ha caliu en els partits importants. Els altres, sí, doncs, no, home, clar. Si no fos pels Dracs i pel Sant Coler, Marc, doncs, home, l'ambient seria un altre, no?
No, sí, això és evident, però vull dir, el Palau el que té és això que has dit, que en els partits importants i sobretot l'acústica que té és que se sent, vull dir, per animat té molt teva en acústica. Això és una cosa que és evident. La gent del Barça amb això ja sabem com és, però vull dir, en els grans partits del Palau ressona molt. Jo el que demano és això, que sigui un lloc on, vull dir, on quan s'hagi de pres un rival, al contrari, senti que té el públic a sobre. Això és per mi el principal factor, a part de les comoditats i que tingui els serveis i que sigui... Això sí, però vull dir, sobretot això, aquest factor últim, que sigui un Palau que sigui calent, que no sigui, per exemple, com posar un exemple a l'O2 de Berlín.
Sí, sí. I l'acústica de l'Olímpic tampoc està malament, eh, Àngel? Que aquest any també esteu vivint partits i moments molt, molt importants, amb una millor afluència de públic, també gràcies, doncs, escolta, que la gent s'ha engrescat amb aquest nou... amb el projecte d'aquesta temporada,
Sí, sí, efectivament. No, la gent cada vegada hi va més perquè veu que bueno, que estem competint gairebé tots els partits i tal, i amb uns jugadors molt joves que tenen molt de futur. Sí, sí, estem d'acord amb això.
Bueno, ho hem de deixar aquí. No hem pogut avui parlar amb el bon amic, l'Ernest Centelles, de la penya sector nord de Manresa. Escolta, enviar-li una abraçada des d'aquí, que vaja, que ja parlarem dimarts vinent, i molts ànims, que tot i la derrota del Palau de 28 o 29, crec recordar, el Manresa està fora de les zones de descens. Patirem perquè el Manresa es salvi, però, senyors, Marc, Àngel, segur que ho acabaran aconseguint, d'això no podem dubtar,
Segur. Això no, ho farem, Manresa.
No, jo tampoc tinc cap dubte que el Manresa es salvarà.
Molt bé, doncs així m'agrada. Marc Segura, del Sant Coler, i Àngel Calduc, de la Penya Gord de Badalona. Un plaer parlar amb vosaltres els dimarts aquí a la tertúlia dels penyistes,
Molt bé, moltes gràcies i bona nit,
Que vagi molt bé. Una abraçada, Marc.
A vosaltres, moltes gràcies.
Doncs amb la tertúlia dels penyistes, l'habitual de tots els dimarts, ho deixem aquí. Demà tornem amb més bàsquet al dia, a partir de 8:45, amb Jordi Carretero al control, Xavi pagant de la producció. Demà dimecres, més. Que vagi bé. Bona nit.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.